Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Poc, 7 minuts que passen de les 5.
Hola!
Hola de nou.
Hola de nou.
Ja estem aquí parlant de Barcelona. Cuina de Barcelona.
Sí. Centralistes.
Centralistes.
Exacte.
Què?
Sóc de Sants. No, no, no. A mi no se'm pot criticar de defensar Barcelona perquè sóc de Sants, de la ciutat del costat. O sigui que...
Bona teca, de que ens portes, o sigui, ens portes aquesta cuina barcelonina.
Sí, vaig fer un tuit l'altre dia per fer el hype d'això de les ganes que tenim de que sempre preparo un tuit abans del programa per motivar la gent a escoltar-nos.
Cosa que nosaltres t'agraïm moltíssim, les companyes de xarxes,
sí,
t'ho
no?
agraeixen moltíssim.
Gràcies.
Nosaltres també, des de fabricació, perquè ens ajudes.
Clar, és quan acabo el guió, llavors faig un moment de meditació i... pam!
Pam, tuit, inspiració.
I surt el tuit. I vaig posar una fotografia d'Úrsula Andrés a Doctor No, de James Bond,
sí.
Una bomba Orsini, que és com la que es va tirar al Liceu, i una sarsuela a la verbena de la Paloma.
Va.
Llavors vaig dir, va, a veure qui sap de què parlarem. I, efectivament, algú va dir-ho, parlarem de la cuina barcelonina. I per què aquestes tres fotos? Perquè parlarem del biquini, de la bomba i de la sarsuela.
Aquestes serien, diguéssim, com els tres.
Parlarem de més coses, però aquest és el punt d'unió.
M'agrada.
Cuina barcelonina.
M'agrada. Però abans d'entrar en aquesta cuina barcelonina, a veure si algun dia també portes la cuina de Lleida.
Però feu cuina? Heu descobert el foc, ja, o no?
I de fa temps. més que a Barcelona, potser.
Vale.
Va, sí o no?
Sí, Pau.
Pau.
Pau i amor.
Pau Gascó, parla'ns una mica de si va haver-hi pau o no en aquesta edició, abans d'entrar a la cuina barcelonina, que vau parlar amb la Harky la setmana passada de la Gala Michelin a Espanya, que es va celebrar a Barcelona. Com valores tu, Pau?
Sempre fatal. La guia, sempre la gala, ja ho vaig dir-ho. Està molt bé tot el que passa abans. Quan veus les ganes, la... Oh, quin temazo. Temazo... És que no puc parar d'escoltar aquesta cançó. Ens hauríeu de veure aquí ballant
però,
els dos a l'estudi.
Bueno, jo he intentat ballar, és un remix, no?
Sí, de Lady Gaga, no sé, de TikTok. Ahir, abans d'ahir, Esther...
Tu estàs a TikTok?
No,
ah.
no. Però...
Perquè si no et seguiria.
No, seria bo, només em faltaria això ara. Res, que vam descobrir aquesta cançó i em té enganxadíssim, no paro d'escoltar-la. O sigui que d'aquí a poc totes les seccions portaran aquesta cançó. Tornem, la gala Michelin, doncs, com deia, que una castanya com una catedral.
Sí?
Home,
cap sorpresa.
Ara sí, tres estrelles al disfrutar. Home, sí, però és que són superrancis. I a més, fent la gala a Catalunya, a Barcelona, dos noves estrelles de tota Catalunya,
sí, això es va encaixar.
I un nou tres estrelles. Però de què van?
Sí,
per Déu, o sigui... No, però és que sempre va ser igual, sempre és el desengany, i això ja em sorprèn, perquè la Michelin sempre són uns rancis. Per tant, m'agrada tot el que passa abans, no? Quan venen els cuiners de fora aquí a Barcelona, o quan l'ambientillo que hi ha abans, el que diran, el cotilleo, el salseo, no? Com diuen els de la Picaeta, que per cert, felicitem a la Picaeta, que vam tindre el Javi Cirujeda la setmana passada, perquè els hem donat el premi a millor mitjà de comunicació del grup Gourmets.
Molt bé.
Sí, ho peten. El que més va valdre la pena va ser la seva retransmissió de la gala, cagant-se amb tot i amb tothom. Va ser
sí?
El salseo. Va haver-hi moments mítics, com que li van donar la chaquetilla de l'Àngel León a la Elena Artac, que li anava enorme.
Va ser molt comentat, aquest moment, no?
Sí. I res, bé. O sigui, sempre passa el mateix, són rancis.
Res, però... o sigui, que l'ho vols dels dies abans.
Ara comencem a preparar la següent.
La següent.
Ja sabem que quan hi hagi la gala és malament, sempre malament.
Ahir 3 de desembre, no, Pau? Però dia internacional del sàndwich.
Del sàndwich, del Conde Sàndwich. Bueno, va ser un senyor, no? El sàndwich que va demanar una cosa, el cuiner es va inventar el sàndwich i li van posar el nom del conte en comptes de posar-li el nom del cuiner, que també té tela.
Té tela, no? També, però, bueno, no? Mira, ja se sap.
Home, també mola, no? Tindre el nom de conte entrepà, doncs està guai, no?
A tu t'agradaria, que et diguessin sí. Conte entrepà?
Ai, els entrepans m'encanten. M'alimentaria les entrepans.
I sàndwich i canelons?
Sí, perquè els canelons, ara començarem a buscar les receptes aquelles que tenim amagades, com aquestes, com aquest llibre que porto, que tenim 1.000 papers dintre dels llibres, però hi ha una que tothom la començarà a buscar ara, que són la recepta dels canelons de la iaia. I els canelons van començar a ser populars aquí a Barcelona.
Aquí a Barcelona?
Sí.
Va, doncs...
A veure, amb el pijama, la sarsuela, va. La bomba, la sara, l'arròs parellada, sí? Tot això són cuina barcelonina. Heu de veure la Mercè intentant arribar-hi.
M'estic morint per dins, però...
No puc.
A veure, clar, és més fàcil trobar realment que escudella a la ciutat com tal, no?
Pau. Sí, és cert, i això és una cosa que normalment trobem com a crítica. I jo no ho veig malament. La permeabilitat a la nostra gastronomia de Barcelona sí. No és nova, forma part del nostre ADN. I no ha de ser necessàriament negativa. És veritat que és més fàcil trobar sushi que fricandó o ramen que escudella. Però el Barcelona, al contrari que altres ciutats europees, és una ciutat cosmopolita, oberta al món i curiosa. I això es reflecteix en l'oferta de restaurants. Altres ciutats, com Madrid o Viena, són menys proclius a les contaminacions forànies, però no només pel que fa al menjar. Sí, és molt fàcil trobar cocido a Madrid, però jo no vull ser Madrid.
Ja. Yeah.
El fet curiós dels plats que comentarem ara és que sí que és veritat que en molts casos, no en tots, però en molts casos coneixem els responsables de l'èxit. Que això no és habitual, com moltes vegades hem parlat de receptes, històries, no sabíem qui les havia creat.
O
eren fàbules sí. O tot això. En aquest cas, avui sí que tenim bastants noms i cognoms de creadors o de restaurants, sales de balls o bars de pescadors. I començarem pel bacallà. A veure, els primers que diré no se saben, vale? Això queda molt bé, el guió ha quedat molt bé, no sé qui l'ha fet.
Però els primers que ens portes...
Els primers no ho sabem. Però sí que és veritat que aquí us avanço que el... venen a buscar, Mercè, que ha passat un cotxe de policia.
Gràcies.
Us avanço que la setmana que ve, perquè ho faig lligat, això. Ho faig
perquè
una mica
ho fas
quedat.
Lligat? Perquè
bacallà portaves... la llauna, per exemple, una receta tradicional barcelonina, bacallà la llauna, del segle XVII, sí. XVIII, és de les fondes. I la setmana que ve, per parlar de les fondes de Barcelona, de les fondes de Sisos, tindrem en Roger Sánchez Amat, excuiner del Terra d'Escudella i ara cuiner i propietari del Bullanga, que va fer un... Tenim aquí el catàleg de l'Anem de Fonda, una mostra sobre les fondes de Sisos de Barcelona. I que lliga molt en el període que parlarem, molts dels plats que parlarem, que és una mica anterior, segle XIX, i molts dels plats que parlarem avui són del segle XX, però engatxarem tota la cuina barcelonina en dos episodis. Avui, uns quants receptes, i la setmana que ve, les fondes de Sisos, on hi haurà el bacallà a la llauna, o el llom a la barcelonina, etc. Però ara anem a la Mercè... a la sarsuela.
Home, la sarsuela. Posa-li, Paula, una mica de sarsuela. M'encanta, m'agrada molt la sarsuela. D'aquest punt que no saps què...
Jo no sé, no n'he vist mai cap.
Mira, deixa'm, perquè hi haurà... Mira, ja ens està escrivint gent. És que Pau...
Ai, l'he liat, ja.
No, al contrari, que ens estan ja demanant... Qui, a veure, llom a la barcelonina, la Clara.
Llom a la barcelonina. Què llom és? De porc farcit.
Sí.
Rostit. Aleshores, es fa una mirepoix, que és ceba i pastanaga.
Mirepoix.
La mateixa quantitat de ceba i pastanaga, que és una bresa, que en diríem. Sí. Una mica de tomàquet i herbes. Brou, i aleshores ho deixem fer xup-xup dintre del brou, aquest llom. O sigui, és un llom farcit.
És un llom de porc
fred,
farcit.
Es talla, i aleshores es cola la salsa i es salseja.
Bueno, això ens en parlaràs el proper dilluns.
Bueno, aquestes són receptes antigues que sí que s'atribueixen a la cuina barcelonina, però clar...
Però no
anaven bé pel show business d'avui.
Vale, doncs vinga, sí, va, entrem amb el...
Si el Roger les vol explicar. El bacallà a la llauna és un bacallà que es fregeix s'enfarina, es fregeix, es posa en una llauna, per això es diu bacallà de llauna, i es fa una salsa amb oli, all, pebre dolç. Hi ha gent que li posa tomàquet, hi ha gent que li posa vi blanc, hi ha gent que no li posa ni tomàquet ni vi blanc, i aquesta salsa es ruixa damunt del bacallà fregit i es fica al forn. Això seria un bacallà a la llauna. Però anem amb plats més nostres. I la recepta que us porto avui, que no la faig al final, sinó la fico entremig, és la sarsuela. Finals del segle XIX, principis del segle XX, primera referència, Can Joanet, però no de Lleida, de Barcelona.
Estem, una altra vegada.
Sí, 1910. Alguns autors afirmen que la sarsuela es podia haver fet popular a l'Exposició Universal de 1888. I per això se'n diu sarsuela en tres actes, perquè té tres, no és ben bé, són tres, són quatre, però bueno, té cefalòpodes, bivalves i peix.
O sigui,
són tres actes en els quals es menjaria. Hi ha gent que és com una mica la bullabesa, seria una mica una versió de la bullabesa, o, com diu Antoni Massanès, seria un suquet sense patates.
Val.
O sigui, al suquet li fiquem patates per allargar i sucar, i, en canvi, a la sarsuela retirem les patates i només hi ha peix i marisc. Si fem una sarsuela amb llagosta, ojo, perquè aleshores no és una sarsuela, és una òpera. Toma ja.
Ah, no me l'esperava, aquesta.
Aquestes coses de posar noms als plats a Barcelona m'encanta. Per això, dilluns que ve, passaré teta amb en Roger perquè ens explicarà expressions, noms... O sigui, lo del cap i pota, el nom del cap i pota ve
per
de les
què?
Fondes, dels cambrers. Aleshores, anem amb la recepta de la sarsuela. Una recepta que potser us va bé per Nadal. Jo no sé quina mania tenim de fer panisc per Nadal, eh? O sigui, a mi que algú m'expliqui d'on ve la tradició aquesta de fer marisc. Però és molt probable que algú s'animi a fer-ne i, per tant, recuperem la sarsuela. Farem tres peixos, o dos peixos. El que us desaconsello és fer servir lluç o lluernes, perquè són molt febles i potser no aguanten la cocció. Podem fer servir rap, dorada, sant pere, llobarro... Tot i que el llobarro i la dorada són semiblaus, i no us aconsellaria mai de la vida salmó ni tonyina. Per això tenim cefalòpodes, calamar.
Va.
Si no tenim calamar, podem fer servir sípia. Bivalves, musclos. És molt important obrir els musclos i guardar l'aigua. Aquesta aigua serà el que farem servir de suquet.
Bo.
No farem ni fumet ni farem res.
Bo.
I aleshores, clar, això dic... La sarsuela en tres actes serien aquests tres, però clar, també hi posem llagostí o escamarlans. Aleshores són quatre actes, però bueno...
Sí. Afegim un, no passa res.
I si fiquem les verdures que tenim aquí...
A la Vanessa,
aleshores serien cinc actes, però no fiquem més actes. Aleshores, què fem? Hi ha diferents receptes, i per això he portat avui el llibre d'Ignasi Domènech, una figura molt important, juntament amb Josep Rondizoni, que ara en parlarem, i té la sarsuela de peix i marisc. I ell mateix en posa dos de receptes. Dos de diferents. Aleshores, no s'aclara ningú com fer-les. Bàsicament, el que hem de fer és un sofregit, com un suquet, ceba, all, tomàquet. Podem posar una mica de vi. Hi ha algun autor com en Ignasi Domènech que hi posa una mica de rom. I aleshores, aquest sofregit tindríem un caldet on hi posaríem els peixos. Aquí és un punt important. Normalment, la sarsuela que hem vist als anys 70, que era popular i que es va desprestigiar bastant, es feien amb els peixos fregits, enfarinats i fregits. Què passa? Que si tu enfarines i fregeixes un peix i després el fiques a fer xup-xup, es passa de cocció. Per tant, jo sóc partidari de no fregir-los. No afegir-hi gluten, ja hi fiquem picada, ja lligarà la salsa. Per tant, podem posar els trossos de peix dintre i que facin xup-xup sense fregir-los. Els musclos sí que obrir-los a part perquè volem l'aigua, i els llagostins sí, els escamarlans i els llagostins els hi va molt bé fer una fregideta. Els hi fem un fregidet.
Una passada, no?
Sí, i aleshores els posem, i això expandirà els gustos. Fa xup-xup, ho lliguem en picada i ja ho tenim, no res més. L'única gràcia que podem tindre, aquí sí que hem de vigilar, és intentar fer servir un recipient que sigui més ample que alt.
Va.
Com si fos un paellero.
Sí.
Que així ho podem posar a la taula i la gent pot escudellar-se veient les diferents coses que hi ha a la sarsuela.
Però això és... Digues.
Perdó.
No, digues tu.
No, que això seria un plat de sarsuela que és una recepta, bàsicament. No us explicaré la quantitat de ceba, tomàquet, perquè això ho podeu trobar per YouTube tranquil·lament.
No, és que has dit paella.
Paellero.
Ara em anava bé la paella.
Un dia farem paella. Vam fer un programa sobre els arrossos, però no vaig parlar de la paella. Jo ho vaig fer voluntàriament per un dia per fer la paella.
No, clar, és que no és paella, però tu jo crec que tu ara volies parlar... Això és diferent, no?
Del què?
De l'arròs.
De l'arròs. Bueno, de l'arròs a la milanesa. Tenim l'arròs a la milanesa. Ara anem amb en Josep Rondizoni. Tenim la coincidència de Josep Rondizoni i Ignasi Domènech és que eren deixebles d'Escoffier, de l'autor de la Guide Culinaire, un gran chef del 1900... I tots dos eren deixebles i van ser molt influents a la cuina barcelonina. Diguéssim que les classes burgeses. I les classes burgeses va passar al servei i del servei també a les classes populars, per imitació, suposo que per imitació. Josep Rondizoni era un mestre de cuina d'origen italo-suís, de família de Suïssa, i ell havia nascut a Itàlia, que impartia cursos a l'Institut de la Dona, fundat per la Bonmasson. Va popularitzar a Barcelona, amb els seus cursos de cuina...
La cuina que dominava...
Europa. Va. I els dos plats que va introduir a Barcelona...
Quins?
Que són els canelons...
Mm.
I l'arròs a la milanesa.
Mm. A qui volia anar per allò?
A l'arròs a la milanesa.
I anem?
Bueno, no... Sí, però parlarem de l'arròs per allà.
Dijous paella! Dijous paella! Aquesta és la meva última paella!
Això és real?
Home, clar, l'arròs triga 17 minuts en coure i 3 de repòs. Clar, 20 minuts. Mm. Quan tiro l'arròs a casa, quan tires
sí?
l'arròs, la gent ha d'estar a punt per seure.
Clar.
Sí, jo puc tindre-ho tot fet amb un arròs, però fins que no arribi tothom no posaré l'arròs.
Mm.
Sí, puc tindre-ho sofregit, el brou, tot. Però no ficaré l'arròs fins que no estigueu tots a casa. I a taula, gairebé. A veure, anem amb l'arròs parellada, un altre plat barceloní. Tot i que tenim una recepta, ens agrada molt dir que és un arròs barceloní, però... Tenim l'arròs de senyoret a València, que també és tradicional.
Perdona,
què?
Que ha arribat un missatge d'una persona de Lleida. Yeah. Diu, a Lleida no tenim foc, però no diem que és de Lleida un arròs que es diu a la milanesa.
Rancúnia. No, a Milà tampoc li dirien arròs a la milanesa. Allà li diuen arròs directament.
Arròs directament.
El fet, però... el fet que sigui català és que és un risotto mal fet. Si et mires la recepta de l'arròs a la milanesa, no té res a veure amb un risotto.
Va.
És un risotto simplificat. És un arròs bullit amb safrà,
sí.
I aleshores al final li tira formatge. I clar, això no és un risotto.
No és un risotto.
I es va popularitzar aquí a Barcelona com arròs a la milanesa, i jo tampoc ho sabia que era d'aquí. I és veritat, o sigui, el va popularitzar Rondizoni fent un arròs bullit amb safrà i aleshores posant-li formatge al final.
Mm.
Que això li dius a un italià que és un arròs a la milanesa i t'escupa la cara.
Clar,
és com dir-li ensalada russa a un rus.
No,
mira que no. A veure, l'arròs parellada, com dèiem, l'arròs de senyoret. I a Lleida tinc grans amics cuiners, ojo, que és un catxon.
Bueno, doncs porta'ls.
Vale.
Va.
No vindran. No els agrada vindre a Barcelona, els de Lleida.
Això també és veritat.
Per telèfon, sí. L'arròs parellada, al restaurant suís, el 1902, no sabem la data, però sabem que era dijous, perquè el dijous a Barcelona es feia paella. I això ho parlarem amb en Roger la setmana que ve. No sé per què. La gent diu, sí, perquè les dones de fer feina es feien festa... Les senyores que cuinaven a les cases burgeses feien festa els dijous. I aleshores hi ha gent que diu que els senyors, els burgesos, anaven a les fondes a menjar, cosa que no em quadra massa.
No et quadra gaire.
I tampoc sóc historiador. I l'altre és que les persones que treballaven al servei anaven a les fondes, que aquest sí que em quadraria més, i aleshores feien les fondes es feia dijous. A València l'arròs no es fa el dijous, l'arròs es fa el diumenge.
Hey.
I aquí sí que és a barceloní fer l'arròs el dijous. Mm. O sigui, és una cosa que no és una recepta, no ens l'hem inventat nosaltres, però sí que és tradicional.
Bueno.
És la capacitat que té Barcelona d'agafar les coses de fora i adaptar-les. Els canelons, ens els fem nostre. L'arròs milanesa, ens el fem nostre.
Ja està.
El dijous, la paella es menja el diumenge. Què carai, es menja el dijous. Ja està.
I
això és Barcelona. Doncs pues el ramen, ja veurem, ja farem. El ramen per esmorzar, ja farem. Ja, deixem-ho. Total, que en Juli Maria Parellada era un dandi bon vividor, un advocat que no va treballar mai, era el propietari del Palau Sabassona. Saps què és el Palau Sabassona?
No.
A la seu de l'Institut de l'Ateneu Barcelonès.
Allò és el Palau...
La plaça Villa de Madrid.
Sabassona, sí,
allò
home.
És el Palau Sabassona.
No ho sabia.
Sí, i com que...
Que és xulíssim.
Sí. Doncs ell era el propietari d'aquell palau.
Veus?
I com que era un dandi i un vividor, i jugava, etc., el va perdre. Se'l va vendre. I el va vendre a l'Ateneu. I per això va passar a ser l'Ateneu.
Mm. I ell?
Ell... No sé què se'n va fer d'ell, però sí que és veritat que ell era un dandi, un bon vividor, i la quarta vegada que ho digui ja podeu fer un calbot. Va demanar al restaurant suís un arròs sense feina.
O sigui, ell volia tot fàcil.
Sí.
No?
Sí. Que no volia portar-se els dits, ni xupar, ni res. El marisc és una paella mixta, amb carn i peix, i tot va pelat, sense ossos, ni pells, ni closques, ni espines.
Tres.
I aleshores ho va demanar i era tan pesat que ja el cambrer, quan ho posava a cuina, posava un arròs parellada. O sigui, en comptes de posar l'arròs desossat del capullo aquell d'això, ja era l'arròs parellada.
Però no l'insultis?
Home, una mica sí, eh? A mi em ve algú
sí.
I em diu, mira, que em demani un plat vegetarià, d'acord, però que em demani un peix, o sigui, un algo pelat, no.
A veure què dius, eh?
No, ja.
Que bueno, hi ha hagut aquí una mirada ja...
Sí, era sutil. Continuem. El 1923, Sara Bernard, la Sara.
Bueno, la Sara, que també hi ha oients que ens diuen, va, sí, però què és la Sara, que no saben què és la Sara.
La Sara és un pastís. És un pastís fet amb mantega, però com ho poden saber si encara no l'he anomenat?
Sí, al principi ho has dit.
Ah, val, la Sara Bernard. La Sara és un pastís fet amb crema de mantega, un pa de pessic amb crema de mantega i ametlles. Ojo, va ser el pastís del meu bateig. I no me'n recordo, perquè era molt petit.
M'agrada aquesta informació de servei.
Sí, que de la Vives. És que la meva mare m'ha explicat. Som del barri de tota la vida, i la Vives en aquella època feia els sares amb avellanes, no les feia amb ametlla. Tradicionalment s'acabava amb ametlla. Doncs la Sara, que jo he pensat sempre que era un pastís mundial, és un pastís de Barcelona.
Però jo també pensava que era mundial.
No, el va fer el Gremi de Barcelona el 1923 per la visita de la Sara. No se sap si ella el va tastar mai, eh? O sigui, el van fer, li van posar el nom.
Perquè ella era... qui era la Sara?
Era una actriu francesa. I ho petava molt al principi. O sigui, no sé, és com si féssim ara un pastís a l'Angelina Jolie. O, no?
Val.
Marta Penya. Aleshores, això, un pastís que es va crear des del Gremi de Pastisseria i que va tindre molt més èxit que no pas el pastís Barcelona que es va fer per les Olimpiades, perquè molt poques vegades l'he vist.
Quin és el pastís Barcelona?
Veus? Molt poc èxit.
Ni idea.
Veus? Sara Bernat, tothom sap que és una Sara.
Sí, però que no sabíem que era nostra, tampoc.
Bueno...
Però que, i el pastís Barcelona, quin és?
No sé, és un Messini, però amb coses rares. No sé, no m'interessa.
No
sé que de tant en tant parlen d'ell.
Ah, molt bé. Bueno, per tenir-lo identificat.
Sí. Val. Després tenim un altre plat curiós, que tampoc és nostre, però que el vam adaptar, que és el pijama. El postre, el pijama? Has menjat alguna vegada el pijama?
Sí, però gelat, no el pijama?
El pijama és un conglomerat de coses.
Ah, calla. Sí,
peça
que
almíbar,
sí.
Gelat de vainilla, gelat de maduixa, pinya en almíbar...
Sí, això li agrada el Rafa Sanahuja. Sí.
Flamnata muntada...
Sí.
Doncs, els Rafa Sanahuja. Doncs, saps, el pijama es va inventar al Set Portes, al restaurant Set Portes.
Mira,
el que hi ha allà, no ho sabia, Palau, això. Pla de Palau, sí. I realment no els va inventar. Le Coffier, aquell gran cuiner, tenia un postre que era dedicat a un altre cantant d'òpera, que era Melba, feia el préssec Melba, que era el peix Melba, i aleshores els cambrers, com que no sabien pronunciar-ho i s'escrivia raro, posaven PM, van acabar dient pijama. I llavors el peix Melba se'n deia pijama. I d'aquí va ser com va sortir el pijama. És una adaptació del peix Melba. O sigui, Barcelona no és res més que agafar les coses de fora, ja triturar-les ja i fer-nos les nostres. Punto.
Ja sabia que diries això, eh? Va, tira, Paula. Ella tiene poder. Venga. Ella tiene poder. Barcelona es poderosa. Barcelona tiene poder. Su paseo de gracia. O sigui, el que estàs venint a dir, diguéssim, Pau Gascó, és que no són prou originals, potser, o de...
No, que l'originalitat està sobrevalorada.
Ja, també. Per què acabem? A veure.
No, encara quedem dos receptes. Tenim el biquini. El biquini, per què li diem biquini? Tu te'n vas a Madrid i dius un biquini i et miraran amb una cara?
Què diu aquesta? Dice?
Un mixto.
Mixto.
Mixto. El biquini, jo no sabia això. Jo soc molt il·lus. El biquini va ser una sala de ball inaugurada el 1953. Ara existeix una cosa semblant a la illa.
Però encara es continua dient biquini, no?
Sí, però no està en el mateix lloc. Abans tenia un minigolf, tenia una cafeteria. I aleshores... De fet, el 1953, el 1945 va ser la primera vegada que es va fer un desfile de moda amb biquinis. Que ninguna model volia sortir en biquini al desfile, ja t'imaginaràs tu. Una mitja amb boles per mig d'una passarel·la. Doncs 7 anys després del primer desfile on va sortir un biquini, la primera passarel·la, es va fer la sala de festes i es deia biquini. I allà no es deia, el biquini no li deien, o sigui, era el sàndwich de la casa. I el sàndwich de la casa, que era l'adaptació d'un croque-messier, perquè el biquini, el mixto, és l'adaptació d'un croque-messier, que és l'adaptació dels sàndwichs dels Estats Units. Tot d'un puesto. El sàndwich va ser el primer entrepà servit en un partit de béisbol als Estats Units. Després els francesos el van agafar i li van posar bechamel per damunt, li van posar formatge i el van gratinar i li van dir croque-messier. Que els francesos també tenen una gràcia adaptant les coses.
Va.
Que si li poses un ou al damunt, en comptes de croc-messier, es diu croc-madam.
Bo.
Toma, ja. I els de Barcelona van agafar i dir... I els que anaven al biquini, en el sàndwich de la casa, llavors anaven als bars i deien, escolta, fes-me l'entrepà aquell que fan al biquini. Fes-me allò del biquini, llavors
es va quedar
el biquini.
I es va quedar el biquini.
El nom del biquini. I era simplement el bocadillo de la casa.
Què? Últim ja, de Barcelona?
Sí, ara sí. Ara la bomba.
Això serà una bomba. A veure.
Ara anem a la cova fumada. El 1955, a Barceloneta, encara existeix, eh? L'àvia Maria és la primera, la que la va inventar, i la primera inversió... O sigui, sabeu què és la bomba o no?
No,
menjat alguna vegada?
Home, sí, bueno, jo sí, però expliquem-ne als oients.
No, explica-la tu, doncs, a veure si us has menjat.
Com una croqueta gegant, no?
Una croqueta gegant, exacte.
Rodona.
I picant, amb una salsa picant.
Sí.
Una salsa picant i allioli.
Bo.
Val, aquesta explicació no té res a veure amb la croqueta, només que va fregida. La croqueta es fa amb una beixamel i aquesta es fa amb puré de patata. El que fem és... jo feia bombes a Corea. Treballava en un restaurant espanyol a Corea i feien bombes.
Ah, sí?
I vaig aprendre a fer bombes a Corea. Jo no havia fet mai bombes. Sí, mai, mai. I allà vaig aprendre a fer-ne. Cosa que és delicat. Tens que fer un disc de puré
sí,
de patata...
Sí, és que tal com ho dius, igual la gent... Clar, el Pau està parlant de...
Terrorisme.
No.
Que tenim els Mossos aquí, els Geos, aquí al costat.
Sí, tu és que em venien a buscar a mi, igual et venien a buscar a tu.
Clar, apologia del terrorisme. Fem un disc de patata,
sí.
De puré de patata. L'aguantem amb la mà, llavors posem una mica de farsa i el tanquem. Val? O sigui, en comptes de beixamel, el partim de patata. I la gràcia està en que no se'ns rebenti, que no s'obri. O sigui, no és massa fàcil. Aleshores, ho passem per farina, per ou, per ratllat, perdó. I aleshores això ho fregim. Aquesta és la bomba. Em serviden dues salses, la llioli i la salsa picant. I es diu així perquè quan un veí la va tastar, va dir... Els primeres, perdó, la primera versió portava pan, portava carn amb pinyons. Ara no podríem fer-ho, eh? Això sortiria molt de pressupost.
Ah, sí?
Jo n'he menjat de pop.
Bo.
M'agrada molt de pop.
Bo.
I això, i un veí, quan la va tastar, va exclamar... Això és la bomba! I d'aquí va sortir el nom de la
bomba.
Ja està.
Patapam. Déu-n'hi-do, avui, quina ruta gastronòmica ens has fet per Barcelona.
I quasi arribem a temps, eh? Quasi.
Sí, home, sí, ja han passat 3 minuts. Jo no sé la Vanessa dels 3, si li fas una sarsuela només de verdures, tampoc...
No, però la Vanessa tenim la cançó que li encantarà. Posa't els cascos.
Va, posa't els cascos, Vanessa. Per acabar...
Sí.
Vinga, va, presenta-la tu.
No, que se son, que soni.
Va, soni, soni. One free, one free, one free, one free, one free pretty. Perquè li agradarà la Vanessa.
Perquè es diu The Love Cats, The Cure.
Xula, aquesta cançó dels The Cure.
Sí.
Moltes gràcies per aquesta cuina barcelonina. Avui hem parlat de la sarsuela, hem parlat de la Sara, que també és nostra. Hem parlat
de la Rosa Milanesa, de Lleida.
De Lleida. De Lleida. I també hem parlat d'aquesta bomba. Així és que això és la bomba. Gràcies, Pau Gascó.
Ens veiem dilluns que ve amb en Roger.
Amb el Roger, eh? Ui, sí. El Roger ja tinc moltes preguntes a fer-li, eh? O sigui, tu dius que ens parlarà del significat del capipota, del per què de la paella, no?
El per què de la paella el dijous.
Dels dijous, que eren els diumenges, i d'altres curiositats de la cuina catalana. Pau, cuida't, bona setmana.
Igualment.
Podràs fer bona o no? Per cert, que no t'ho preguntes.
No, nosaltres treballem.
Tota la setmana, eh?
Sí, sí.
Molt bé.
Vocació de servei.
Clar que sí. Nosaltres
també. No passareu gana.
Això. Doncs ens retrobem dilluns. Que vagi bé.
Ràdio Estel.
Àlex Pérez ens presenta Eterns.
No vull pensar en res. Vull gaudir amb la meva gent. Recuperar el temps que la vida ens ha pres.
L'Àlex, amb un so actual i amb aquesta cançó vitaminada i alegre, fa que la gent balli, canti i celebri. Una cançó plena de bon rotllo.
I ara que ens hem fet grans i mirem enrere, valorem tot nostres guerres i els primers cops.
Àlex Pérez, Eterns, la banda sonora perfecta per carregar-te d'energia positiva.
Érem eterns.
Amb el suport del Departament de Cultura.
Ai, la tornada a l'escola i a la rutina em té esgotadíssima. Tu com ho fas? Jo et veig sempre amb les piles carregades.
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000 de Laboratoris Marnis. Royal Provite 5000 conté gelea reial pura i em fa sentir aquest extra de vitalitat. Troba-la a Arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara demana el teu pack 2x1 amb Royal Provite 5000. I de regal VitaHelp, vitamina C més zinc. A més, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-los i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Creo que en el segundo tiempo hicimos méritos para poder hacer un gol. El portero, sobre todo la parada de Memphis en el tiro libre en la escuadra, fue maravillosa. Y una pena que en el periodo que nosotros estuvimos bien y tuvimos esas cuatro situaciones de gol en el segundo tiempo para poder marcar, no pudimos tener la contundencia que sí ellos tuvieron en el primer tiempo.
Bueno, doncs ja la tornem a tenir aquí, la Xavineta. Com estàs, Uri?
Molt bé.
Bona tarda de nou.
Encantat. Tenim alguna cosa semblant al que se'ns havia promès. Jo sóc crític.
No, ja està bé.
Sí, 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 s'ha de ser així.
Hem de dir que bons 45 minuts a la Champions sí, contra el Porto, molt bon partit gairebé sencer contra l'Atlético de Madrid. El Barça, això sí, va guanyar per la mínima, però va desplegar, Uri, un molt bon joc.
Almenys jo crec que és la millor primera part que recordo des dels principis de la temporada, els partits contra el Betis i contra l'Amberes, els 5-0. I, si més no, és un futbol reconeixible que els culers, teòricament, ens ha dit que aquest és l'ADN del Barça, així com es juga a futbol, sí. I ho hem pogut comprovar. Content.
Mira, una persona que sap jugar a futbol i, a part, també l'analitza a la perfecció, és el Dani Solsona. Dani, com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també el Josep Maria Minguella. Josep Maria Minguella, molt bona tarda.
Com esteu?
Bé, i vosaltres com esteu, Minguella? Estàs al Pompeia avui o no?
Sí, estem aquí al Pompeia perquè ens vam quedar d'ahir la tarda, vam gaudir tant del partidàs del Barça i de Madrid,
sí,
que ens hem quedat aquí al costat del Pompeia per no perdre la
costum.
L'acostum, no? I molt bé que ens ho vam passar-ho ahir.
Bueno, escolta, estàs a dins, però això, no ens facis patir, que avui ja comença a fer fred.
No, estem aquí, home, i tant. La rasca que fa, no vegis.
Dani Solsona, tu no acompanyes pas al Pompeia, al Minguella?
No. Un cop o dos i vaig anar, sí, però no.
I, home, la gent de l'Espanyol, que són molt bona gent i amics, venien aquí quan tenien les oficines, quan l'Espanyol jugava a Montjuïc i tenien les oficines al mateix estadi Lluís Companys. I llavors, al migdia, la gent que treballava allà, hi havia molta gent que venia aquí a d'això.
A fer el cafè.
Espera, no, que li estan repartint
ara. Tenim feina.
Dani, tu, escolta, mentre es va repartint el dominó, el Minguella, podríem dir, ara ho compartíem amb l'Uri, grans minuts del Barça contra un rival difícil, però tu creus que aquesta Xavineta aconseguirà un ritme regular o no?
Pot aconseguir-lo. És veritat que ahir van fer una molt bona primera part des de l'inici, que feia molts partits que no es veia, que semblava que sortien a la primera part una mica adormits i els rivals doncs hi pujaven a sobre. La segona part ja van baixar una mica el pistó, també és normal, jugues contra un gran equip i al final doncs van patir una mica. Però jo crec que tot això, la clau, jo fa ja bastantes jornades que estic comentant que el Barça havia de trobar un equip. Qui juga? El sistema ja el sabem, el model ja el sabem, però ha de jugar amb tres centrals, ha de jugar amb Cancelo i Valde amb dos laterals, i això no semblava que estigués clar. Ara porta dos partits que sí, Porto i Atlético de Madrid fent el mateix equip. Si això segueix així, jo crec que el Barça tornarà a ser l'equip competitiu que va ser la temporada passada.
És curiós, Dani, perquè aquestes victòries també arriben amb baixes com sensibles, com Ter Stegen o Gavi, que eren jugadors titulars i bastant inqüestionables. Per tant, no és tant una qüestió de noms?
Sí, és qüestió també de noms, però és de sistema. És a dir, torno a anar a la meva, que potser segurament alguns no hi estan d'acord, no? però fins ara hem vist que Xavi ha anat variant, ha anat modificant, si jugues amb dos centrals, si jugues amb dos laterals, que si Cancelo quan juguen amb tres se'n va a la banda esquerra. Vull dir, independentment, que és important els jugadors que juguen al mig del camp, doncs és un mig de camp potent. No hi ha Oriol, són jugadors de molt de toc, però a la temporada passada on es va fer fora el Barça va ser jugar amb aquests tres centrals. O sigui, ara Koundé, pot ser ara Íñigo, pot ser Christiansen, i després hi havia Valde, ara s'ha afegit Cancelo. Jo crec que aquest és el camí. Després hi ha molts partits, ja ho comentem sempre, i s'han de fer rotacions, sí, però sempre a partir d'aquest joc que fa ara. Si jugues amb tres centrals i en treus un i poses a Christiansen, o poses Íñigo, o poses tal, i al mig del camp jugues de la mateixa manera i un dia fas rotacions, poses Oriol o poses a qui sigui, ara no hi ha Gavi, o poses a Fermín. Però va, això és amb els partits, diguéssim, contra equips que són una mica de més baix nivell que els poderosos, com pot ser Madrid, Atlético de Madrid, o anem a veure el partit contra el Girona.
És curiós perquè aquest any estàvem contents els culers perquè havíem fitxat un gran lateral dret i està lluint lateral esquerre. Tu et quedes amb, et quedaries amb Cancelo a l'esquerra i amb Koundé, que no volia ser lateral, també a la dreta?
Sí. És curiós, no? És el que estàs comentant. És curiós perquè sempre s'estava reclamant no hi ha lateral dret des que va marxar Dani Alves, doncs no s'ha trobat aquell recanvi solvent. I una vegada que sembla que el tens, doncs, clar, l'equip no ha acabat de funcionar. I com que Cancelo és un molt bon jugador, doncs l'has de posar en una altra banda. L'hem vist a banda esquerra i l'hem vist per banda dreta, però jugant al mig del camp també. Per tant, jo crec que la millor solució, jo no sóc entrenador, és aquesta. Escolta, que Koundé no li ha de jugar a la banda dreta? Doncs bé, s'ha d'acostumar a jugar-hi, no? Alguns partits Araujo ho farà, perquè el dia del Madrid, que sigui Vinícius i això, o en altres circumstàncies. Però jo crec que aquest ha de ser el camí del Barça per tornar a ser un equip solvent defensivament, i després, com que té bons jugadors al mig del camp, i en atac, esperant que Lewandowski s'afini una mica la punteria, no?
Allò que diuen normalment que l'equip que funciona no s'ha de tocar, per tant, si ens està funcionant ara mateix Cancelo a l'esquerra, si Koundé pot seguir jugant a la dreta, doncs endavant. Josep Maria, tu que ets un home que té molta memòria, creus en això de les ratxes? Ara portem dos partits que sembla que el Barça ha canviat de... Està en una ratxa positiva, hem de pensar que això continuarà endavant?
Bueno, no és un tant de les ratxes, és com que els jugadors i l'entrenador, com deia el Dani, agafin una rutina dintre de la creativitat que té el futbol, que cada jugada és diferent, i que hi hagi una rutina de manera d'entendre el joc, de manera de funcionar, tot això. I en aquest aspecte, fins ara el Barça era un galimaties cada jornada. Cada jornada de no, aquest juga d'extrem, ara aquest juga de l'altre costat, ara aquest a la dreta, ara a l'esquerra. Ara, per exemple, juga el Rafinha d'extrem dret. Molt bé, doncs és el que és, no? És un extrem dret i juga d'extrem dret. I els laterals juguen laterals i això és el que li dona confiança al jugador precisament per poder desenvolupar. Ja en aquests moments ho han trobat i també és curiós que sigui contra dos equips de cert potencial, com és l'Oporto i com és l'Atlètic de Madrid.
Mireu, abans de parlar del cap de setmana, sí, de Navarra, ai, ja,
ai.
De...
Ai, ai, ai.
Dani, del mal cap de setmana per l'Espanyol, deixeu-me un moment, Pere, perquè voldria també saber la vostra opinió d'en Beuri del tema Ter Stegen, que haurà de passar per quiròfan. Vosaltres esteu tranquils amb Iñaki Peña a la porteria?
M'ho preguntes a mi,
Mercè? Però t'ho pregunto tu primer, va.
Home, jo crec que ha demostrat en aquest darrer partit, almenys, s'ha lluit en dues jugades clau i el Barça necessita això, el porter que salvi gols. Em sembla que recordar que Cruyff deia que els rivals del Barça arriben com tres vegades, una va fora, sí, l'altra l'ha de parar el porter i l'altra, no sé, no recordo ben bé què ha passat, però vull dir que són porters que, en principi, entren en joc poques vegades i quan hi entren han de salvar gols. Jo, de moment, és el que tenim. Tampoc podem aspirar molt més, però jo crec que ha fet un bon paper.
Bueno, Minguella, tu com ho veus?
No, és molt bona notícia que tinguis un segon porter que doni seguretat. Això. La porteria no és un problema que sigui molt bo o menys bo, que sigui segur, que doni confiança als companys. I l'Iñaki, amb els partits que ha jugat, ho ha fet. I, bueno, des del moment que està a la plantilla del Barça és perquè té nivell. El Madrid fa 4 mesos que no té el Courtois, ja no se'n recorda quasi ningú. I llavors això és la millor notícia que pot tenir un equip professional. Que les lesions dels jugadors greus, dels jugadors importants, no es notin.
No es noten.
En aquest cas, el Barça, per mi, està perfectament obert amb l'Iñaki, com ha demostrat.
Dani, tu com ho veus, això?
Sí, sí, en aquests dos partits ha donat confiança, ha donat seguretat, sí. I els mateixos jugadors ho veuen, no? Vam veure ahir la gran aturada que va fer en la falta de Memphis, que a més va posar el braç molt fort, perquè però anava forta, era una falta que anava forta a prop, però anava forta, i vam veure com els companys anaven tots a felicitar-lo perquè va fer una gran aturada. Bé, jo crec que transmet confiança.
Seguretat, no?, que és el que ha de fer un porter.
Sí, exacte. I que tindrà algunes errades si va jugant més partits, evidentment. Però tots els porters en tenen d'errades, Vull dir, no hi ha ningú que ho faci tot bé. I tornant al que estàveu comentant de Cruyff, el que deia Cruyff, també jo tenia un entrenador que li deia amb el porter sempre: escolti, vostè pari amb les que van a dins, les que van a fora, deixa-les. Vull dir que... No, en aquest aspecte jo crec que el Barça pot estar tranquil. És veritat que al principi, doncs, dius, a veure què passa, no? A veure què passa amb Iñaki Peña, a veure quin porter tenim, però ja ha demostrat que és un porter bastant solvent.
Bueno, anem a... Ara sí, ara et parlem de l'Espanyol, però abans, res, rapidíssimament, també m'agradaria preguntar-vos per diumenge a Barça-Girona. Partit que es veu, que abans ho parlàvem, Derbi català.
Derbi català.
Derbi català. Minguella.
Sí, bueno, està molt bé, ja que l'Espanyol no, aquest any no hi és, espero que l'any que ve estigui una altra vegada a primera divisió,
sí.
Que hi hagi un equip, com a mínim un equip català de la primera, està molt bé. Jo els tinc molta rals al Madrid quan veig que tenen el Getafe, tenen el Rayo, van tenir el Leganés i tot això, a part del Madrid i l'Atlètic i tot això, i nosaltres estem només amb el Barça, l'Espanyol. Futbol català ha de tenir mínim 3 representants de la primera divisió. Mínim.
Bueno, per al·lusions, Dani, com ho veus tu, això?
El partit Barça-Girona, la veritat és que el Girona s'ha de dir. Jo crec que és... Per mi, fins ara, l'equip que millor el futbol practica. Aquesta és la realitat, amb els elements que té. Una altra cosa és que dels 15 partits n'ha perdut un, va perdre contra el Madrid, i n'ha empatat 2, i ara juga contra un altre equip potent, com és el Barça. Veurem si és capaç de treure alguna cosa positiu, o contra els equips, aquests dos, Madrid i Barça, doncs el Girona encara no arriba a competir, però el que està fent és boníssim, I el Barça ha d'anar en compte, perquè amb el Girona tothom pensa, bueno, algun dia caurà.
Sí,
i no cau.
Caurà. Aquí algun dia caurà.
Sí,
bueno, i tothom està esperant que caigui, però, bueno, tothom, no sé tothom qui, però la veritat és que no és cap casualitat, estan fent les coses molt bé i estan en un moment també de forma impressionant. Bueno, jo tinc ganes de veure aquest partit. Encara que abans demà juga l'Espanyol i el divendres també. Però...
Clar, a veure, parlem una mica de l'Espanyol, Dani. Ets optimista o no, tu?
Una de freda i una de calenta. Des de que va arribar Ramis, vam jugar al camp de l'Osca i va ser un partit dolentíssim. Es podia entendre que acabava d'arribar Ramis i portava pocs dies treballant. Després, 2 partits a casa guanyats bé, jugant bé, i estava esperant el tercer fora de casa a veure què passava. I la veritat és que no vam donar el nivell ni defensivament ni ofensivament. Per tant, estic una mica expectant de veure quin és realment el nivell que ha de tenir l'Espanyol si vol, si vol arribar a un dels dos llocs o als dos, a un dels llocs per pujar a primera.
Però no estàs més tranquil, Dani? En principi sou quarts a un punt del segon i del tercer.
Jo no estic tranquil.
Per definició, eh?
Però com vols que estigui tranquil si hi ha 8 o 9 equips allà que tots guanyen?
Frec a frec.
I la veritat és que no serà gens fàcil si arribes a, si al final es pot arribar a assolir l'ascens, eh? Tranquil. No, encara no...
És evident que no.
Hi ha un sospir aquí intens, eh?
No, no ho veig clar. No,
la... no ho veus clar? No.
M'agradaria veure-ho clar.
Clar.
O sigui, jo, per exemple, veig molt més clar el Barça i el Girona quan analitzo que l'Espanyol. L'Espanyol ho veig bastant més negre.
A veure si ho veu negre, el Minguella. Josep Maria, hem de donar més temps al nou entrenador, no?
Bueno, jo crec que l'Espanyol, des del primer moment d'aquesta Lliga, no ha donat sensació de ser un equip com altres vegades que havia caigut a segona, que passava per segona i tornava a pujar. I a més, actualment, la segona és molt complicada. L'altre dia l'Espanyol va quart. Bueno, hi ha 8 equips que estan amb 2 punts de diferència.
Sí.
I això és una segona duríssima. I hem d'intentar entrar entre els dos primers, perquè si després tens d'anar a semis i a final, és una cosa que la gent de l'Espanyol no ho resistirà. És a dir, que a veure si s'apliquen i d'això, que jo vull tenir l'Espanyol en primera.
Realment és així, perquè ara estic mirant la classificació. Tenim Sporting i Valladolid amb 32 punts, Espanyol i Racing de Ferrol amb 31, Eibar amb 30, Elx amb 29, Racing amb 29, Tenerife amb 27, i són noms d'equips que històricament han estat tots més o menys a primera. Per tant, realment, en una jornada pot canviar tot.
Sí, sí, bueno, és així, no una jornada. És dir,
Cada jornada
hi ha uns altabaixos que no veig. Ara anem bé, no puc, ara no anem bé. Bueno, és el que d'això, és el que toca quan no tens superioritat i hi ha molta igualtat, perquè a més és curiós, però s'estan... aquesta segona omple els camps. Si mireu els camps del Saragossa, de l'Sporting, de l'Oviedo, estan els partits camp ple com si sigués la bona època d'aquests equips.
Dani, demà teniu Copa del Rei amb l'Oviedo. Et ve de gust aquest partit o no?
A mi sí. Jo no sé el que pensen els de l'Espanyol, però a mi sí, a mi la Copa del Rei sí. Eh? Estem en la mateixa situació que el Valladolid. El Valladolid també s'està jugant les garrofes. I també té la Copa i també pot pensar el mateix. Hòstia, això fa nosa. I deixem-ho estar. Bueno, pues que ho pensin els de Valladolid, que fa nosa i que no es presentin. I ja està. I que nosaltres... Escolta, la Copa, l'única competició on l'Espanyol d'alguna manera pot tenir una mica d'il·lusió per aconseguir alguna cosa, és la Copa. Perquè amb la Lliga, quan estàs a primera i que, bueno, ens salvem, estem al mig i tal. Mm. I la Copa la vam aconseguir l'any 2000, el 2006. Jo crec que s'ha d'anar per totes. És que, jugar tres partits en una setmana, escolta, no passa res, eh?
O sigui, aquesta és la principal queixa de molts jugadors i molts entrenadors, com Pep Guardiola, que diuen que les lligues domèstiques més la copa de cada país, més la Copa d'Europa, carreguen de partits als jugadors i després es trenquen. Esteu d'acord o no?
Sí, però carreguen de partits. Hi ha molts partits. I la primera que juguen Champions, Europa League i tot això.
Seleccions
i això. Hi ha molts partits, però és que, a més, quan tenen festa, els clubs busquen partits.
Fan els bolos, no?
No, clar, fan els bolos als Estats Units, clar. No sé on, per què? Perquè aquí es tracta d'anar sumant diners
i a fer caixa,
i llavors els jugadors, doncs, al final juguen 70 partits, els de primera, és que és una bestiesa, és una animalada. però això està muntat així, d'aquesta manera. I els clubs són els primers els que haurien de posar el fre, però són els primers que diuen, no, escolta, paguem molt amb els jugadors, tenim moltes despeses, doncs hem d'intentar fer molts partits i aconseguir ningú. No hi ha un altre.
Escolta, Ramis ara també deia que estava també veient les declaracions de l'entrenador de l'Espanyol i deia que queda molt encara en el terreny futbolístic, però també mental, per part dels jugadors.
Sí.
Dani.
No l'he escoltat, però això mental fa temps que escolto. No de l'Espanyol, de molts equips, És qüestió mental, qüestió de confiança, que es posin les piles, Aquí, com mental? Aquí només hi ha una cosa. És veritat que nosaltres fa dos o tres temporades, quan estàvem a segona, tenies a un Raúl de Tomàs, tenies a un Darder, tenies uns elements bastant definitius. I aquest any no el tens. L'Espanyol té l'obligació de pujar primera. I els jugadors han de respondre. I si tu no estàs en condicions, o perquè el cap et diu, hòstia, no pot ser, doncs a lo millor és que no pots integrar un planter a segona divisió amb un club com l'Espanyol o altres equips.
Mira, amb aquesta reflexió del Dani Solsona, nosaltres donem per tancada avui la tertúlia esportiva. Dani, un plaer, com sempre, un goig. Gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Molt bona tarda. I també en Josep Maria Minguella, des del Pompeia. Josep Maria, cuida't moltíssim.
Gràcies. Hola, mapa. Un abraçada.
Una abraçada ben forta, Minguella. Uri, no tenim temps per més. Tallem aquí avui ja.
Un plaer.
Hem fabricat la tarda plegats, aquesta primera tarda de la setmana, per molts pont, per altres encara queda un dia i altres per tota la setmana per endavant. Nosaltres
ànims.
Hi serem, excepte divendres, però tota aquesta setmana estarem aquí al Fabricació Pròpia. Vinga, us deixem amb l'Ignasi Miranda, que vagi molt bé.
Aquí, el Fabricació Pròpia d'avui. Un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno, i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús-dinar amb segell de qualitat.